Radio Estel. Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i De Nou.
Hola, benvinguts un cop més al De Cap i De Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat i bon any a tots i a totes els que ens escolteu en aquesta primera edició del De Cap i De Nou del 2012. Allò que pensem, allò que sentim i allò que fem no sempre va a la una. Que tots els nostres pensaments i creences vagin harmònics amb les nostres emocions i que al mateix temps el nostre moviment i les nostres accions expressin aquestes variables internes de manera lliure, podríem dir, doncs això és una tasca de tota la vida. Ara bé, quines són les conseqüències quan aquests tres aspectes de la persona, podríem dir el cap, el cor i el cos, doncs quan aquestes tres aspectes no van a la una, quines són les conseqüències? Quins problemes ens donen les nostres incoherències interiors en el nostre dia a dia i com dificulten la relació amb els altres? Tot això seria molt llarg de respondre. Potser és més fàcil buscar camins, eines que ens ajudin a integrar, a anar fusionant totes les dimensions del nostre jo. Avui en volem conèixer una. Volem parlar de la dansa mitjançant la biodansa, que ens pot ajudar també a ser un camí que ens ajudi a aquesta unitat. Això serà un dels temes, o el tema principal d'avui. Avui, al De Cap i De Nou, parlem de biodansa.
De Cap i De Nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de biodansa i aquestes són les persones que avui seran amb nosaltres. Serà amb nosaltres Lola Hernando, que és facilitadora de biodansa, i Gemma Ribas i Rafael Rodrigo, que ens explicaran el seu testimoni amb la biodansa. Biodansa. També el Jordi Casado serà amb nosaltres i ens portarà la qüestió d'avui i també un conte que ens fa pensar. L'Anna Rallo ens portarà la brúixola i el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Aquestes són les persones que avui seran amb nosaltres i comencem amb tots ells De Cap i De Nou.
De Cap i De Nou.
Biodansa. Què és el que volem saber sobre la biodansa? Què és el que ens preguntem en començar el programa? Veiem quina és la qüestió.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bona nit i bon any nou, Jordi.
Bon vespre i bon any nou per tothom.
Avui, parlant de biodansa, no sé si ets massa traçut amb dansa, tu.
No, jo crec que no, sincerament no. Ballant i expressant una miqueta sí, però dansa no.
Haurem de preguntar als nostres convidats avui si el tema de ser més o menys dotat per la dansa és necessari o és, és un hàndicap o és un obstacle per fer biodansa. Però abans d'això anem a veure quina és la pregunta general d'avui.
Reflexionarem a través de tres paraules per arribar a la qüestió que ens plantegem. La primera paraula, biodansa. Ja tenim, novament, una paraula formada per dues de paraules. Bio, que prové del grec i significa vida, i dansa, que podríem començar per dir que és un moviment rítmic del cos. Unint les dues paraules, ens sorgeix un ball que dona vida? Entendre la vida a través del ball o entendre't a tu mateix mitjançant el moviment? Què entenem per biodansa? I quins beneficis podem obtenir a través de la biodansa? Ara escoltarem amb detall per on va aquesta música de la biodansa. Segona paraula, divertir-nos. I com és que decideixo incloure la paraula divertit, divertir-nos? Molt senzill. Moltes vegades, per millorar aspectes de la nostra vida, les associem al patiment. Perdre pes pot convertir-se en un patir. Dic pot. Relaxar-te pot costar, Déu i ajuda. Arribar a conèixer-te és un camí molt constant. I vull compartir amb vosaltres que hi ha moltes eines que ens permeten conèixer-nos i alhora divertir-nos. I la biodansa és una d'elles. Ens explicaran de seguida com treballar-se un mateix i divertir-te. I jo això no m'ho perdo. Per últim, contacte. Tanmateix, alguns mètodes per treballar a l'interior, per superar obstacles, ens fan treballar molt, però sense contactar amb d'altres. La biodansa permet treure cap a l'exterior una part d'efectivitat, de tacte, un dels sentits que menys desenvolupem. Què ens permetrà més la viudança? Amb què podem contactar? Amb nosaltres mateixos i amb els demés? I per últim, la gran qüestió d'avui. Què és i què ens pot aportar la viudança?
Doncs avui la pregunta és així de genèrica. Què és i a què ens pot aportar la viudança? Avui ho coneixerem amb els nostres convidats.
De cap i de nou.
Anem a conèixer, doncs, la Lola Hernando, que és facilitadora de biodança i és fundadora amb Maria Rosa Jaoner de l'Espai de Difusió i de Treball en Biodança Oceano que Danza. Benvinguda.
Hola, bona nit.
També tenim aquí la Gemma Ribas i el Rafael Rodrigo, que ens explicaran el seu testimoni amb la biodança.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit.
Comencem per tu, Lola. Com s'entén la dansa des de biodança?
Bueno, ante todo felicitaros por las descripciones que habéis hecho de lo que es biodanza, porque etimológicamente, ya lo ha dicho Jordi, es eso, ¿no? Biodanza está compuesta de esas dos palabras, bio, que es vida, y danza, que es movimiento pleno de sentido. Entonces, ya partiendo de ahí, lo que proponemos es danzar nuestra vida. Proponemos que en un espacio de trabajo, que es grupal, nos permitamos el danzar como estamos, nuestras emociones. En cada momento estamos de una forma diferente y bueno, vamos a permitirnos el danzar esos momentos según cómo estemos. Y la buena noticia, como habéis dicho al principio, es que no hay que saber bailar.
Això ja serveixi per totes les persones que pensin que tinguin una barrera amb el tema de la dansa, no? Uh-huh. De dir, és que jo soc molt petós, és que jo m'agradaria ballar, però no en sé, o em fa vergonya. Això en principi no ha de ser cap obstacle per fer biodança?
No hay ningún problema si no se sabe bailar. De hecho, lo que proponemos es que a las personas que sí que tienen algún conocimiento de baile, que se olviden, porque aquí no hacemos coreografías, no enseñamos pasos, sino que proponemos que cada persona muestre su movimiento, el que le salga, el de ese día, y sin tener ningún tipo de patrón anterior aprendido, con lo cual, bueno, todo el mundo puede participar.
Paraules com la biodança ens acosten també a altres disciplines, com podria ser la bioenergètica, el tema de dansa ens pot acostar o ens pot portar un vincle amb el tema també de la dansa moviment teràpia. Quina diferència hi hauria o d'alguna manera tenen vincles també amb aquestes altres disciplines?
Bueno, la parte común es que las tres que has nombrado utilizamos el movimiento como forma de expresión. La diferencia principal, y creo que para mí la que yo he elegido por esa diferencia, es que en biodanza utilizamos la parte afectiva para generar un espacio de trabajo donde hacer todo eso que hemos comentado antes, ¿no? Donde expresar a través del movimiento. Biodanza no se puede hacer solo en casa. Yo, si estoy en casa y me pongo una música y bailo, no es biodanza, es bailar en casa. Biodanza necesita...
biodanza, algo más.
Sí, biodanza necesita un espacio de trabajo grupal, ¿vale? En ese espacio de trabajo lo que generamos son vínculos con los participantes. Nos vemos cada semana, nos vamos conociendo poco a poco a través del movimiento y generamos ese espacio, por decirlo de alguna forma, protegido, un espacio donde nos mostramos tal y como somos, ¿no? Y esos vínculos afectivos que se crean, el trabajo con la afectividad es la principal diferencia con respecto a las otras disciplinas que has nombrado, ¿no? La afectividad es el hecho diferencial de la biodanza.
Ho definiu com un espai terapèutic? O potser és més un espai, diríem, de creixement personal, podríem dir? No ho sé.
Hay distintas tendencias a definir biodanza. En nuestro caso, no creemos que biodanza sea una terapia, pero sí que tiene efectos terapéuticos, evidentemente. Todo lo que sea expresar, todo lo que sea decir a través del cuerpo y a través de la palabra, porque también utilizamos la palabra, nos hace estar mejor. El expresar nuestras emociones nos hace sentirnos mejor, con lo cual, evidentemente, eso nos va a generar salud. Y por eso decimos que no es una terapia, pero que sí que tiene efectos terapéuticos.
La Lola s'explica també molt amb els braços, i això fa que doni alguns cops a la taula que ens arriben els micros. Haurem de vigilar-ho avui, d'expressar-nos amb llibertat, també amb el moviment amb el braç, però mirant de no donar cops a la copets a la...
Bueno, es que yo bailo incluso cuando no estoy en biodanza, o sea que ya creo que es un tema de formación.
Ens diu el Jordi Carretero per aquí, ens va fer ensenyar-se, i vigilem també per sota la taula. Avui tenim gent que ens fa vibrar a tots amb el moviment. Per tant, també, escolta, els que ens escolten des de casa, si senten algun sorollet, és això, que no s'espantin, que és això, que tenim aquí gent amb molta energia. Origen de la biodança. On neix? Perquè és una disciplina concreta, podríem dir, que té una escola concreta, una disciplina concreta, que té un origen, que és la persona que ho crea, imagino, no? Entenc?
Sí, Biodanza fue creada por un chileno, un antropólogo y un filósofo y psicólogo chileno que se llamaba Rolando Toro, falleció hace 2 años, y él en los años 50 trabajaba en un hospital psiquiátrico en Santiago de Chile. Se dio cuenta que si a los enfermos les ponían música, pasaba algo. Experimentó con distintos tipos de música, música más rítmica, música más melódica, y veía que según cambiaban los tipos de música, los enfermos reaccionaban de forma diferente, ¿no? Y esa es la semilla de la biodanza. Ahí Rolando Toro se dio cuenta de que algo pasaba con la música y cómo la música afectaba, en ese caso, a los enfermos, ¿no? Después fue evolucionando el sistema hasta probarlo con personas, digamos, sin ninguna patología. Y, bueno, me comprobó que sí, que realmente cuando escuchamos una música y nos movemos en función de esa música, hay algo que se activa, hay algo que pasa, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con los efectos que tiene la biodanza sobre cada persona.
¿Quins beneficis busca y se asoleixen amb la biodanza?
Los efectos de biodanza yo los resumiría en 3 bloques. Uno es, el primero sería a nivel corporal. A nivel corporal, la práctica de biodanza tiene efectos de tener movimientos armónicos. Todos tenemos fuerza, todos tenemos flexibilidad, todos tenemos coordinación, pero en biodanza la práctica semanal lo que nos hace es llegar a tener esos movimientos de forma armónica. Otro efecto importante es a nivel orgánico. En biodanza decimos que trabajamos mucho con la autorregulación, y a nivel orgánico esta autorregulación se traduce en restablecer, si en algún caso se ha perdido o está desequilibrado, el equilibrio homeostático interno del organismo. A veces potenciamos mucho el movimiento, nos movemos, vamos de aquí para allá, estamos con mucha actividad y nos olvidamos de la parte del descanso. Damos mucha importancia a ese equilibrio. Ese equilibrio a nivel externo que se traduce en un equilibrio interno, en un equilibrio que nos hace tener salud, ¿no? Está relacionado mucho también con el tema del estrés, este potenciar demasiada actividad y poco descanso. Biodanza no es, fórmula para evitar el estrés, pero sí que ayuda a paliarlo, porque su práctica lo que hace es que nos recuerda eso, ¿no? Que nos tenemos que autorregular. Esa es la palabra, autorregulación, para no llegar a esos estados donde el organismo se queja de que no lo estamos tratando bien.
L'estem fent suar per un costat, però no li estem donant el descans per refer-se, ¿no?
Claro, claro. Y el tercer efecto ya es un poco más amplio, que es a nivel existencial. Biodanza trabaja a 3 niveles de vinculación. Ha comentado algo Jordi antes de cómo se trabaja con uno mismo, con los demás, con el grupo, y un poco más allá yo diría que también trabajamos con el entorno donde nos movemos, con nuestra familia, nuestro entorno laboral y con donde vivimos, ¿no? Con el planeta incluso, cómo nos vinculamos con esos espacios también. Nos da una dimensión, digamos, un poco más amplia de dónde estamos.
La Lola ens va explicant aquests 3 nivells de beneficis que aporta la biodanza, a nivell corporal, a nivell orgànic, a nivell existencial. Tenim aquí els testimonis que van fent que sí amb el cap. Llavors, serà molt bo que ens ho puguin explicar des de la seva experiència. La Gemma i el Rafel voldran compartir amb nosaltres doncs, una mica com ha resultat aquesta experiència. Quan vau sentir a parlar per primera vegada de la biodança i com us va ser que us veu apuntar amb algun taller o amb alguna sessió?
Bé, bona nit. La meva primer contacte amb la biodança va ser ja fa uns quants anys a partir d'una persona molt especial que em va veure en el moment de la meva vida en què estava i em va dir, per què no ho proves? I efectivament ho vaig provar i la veritat és que la primera vegada que ho vaig provar ja m'hi vaig, per dir-ho així, enganxar. Era un moment especial de la meva vida i segurament era el moment de fer això, de practicar això. Evidentment, com diu la Lola, millora molts aspectes de la teva vida i inclús alguns jo crec que els millora sense que tu te n'adonguis. O sigui, alguns amb el temps veus que has millorat coses. Podria dir-ne una i fins i tot ara immediat, en aquest moment. Segurament jo estic aquí ara parlant davant de vosaltres, segurament perquè algun benefici m'ha portat la biodança. Dit d'una altra manera, segurament jo fa uns quants anys no m'hagués prestat a fer això. Què vol dir? Que en aquest aspecte, probablement, m'ha permès treure'm vergonyes, treure'm tota una sèrie de lligams que m'impedeixen ser realment la persona que vull ser. Això és un exemple immediat. Podria parlar molts. Evidentment, hem dit que treballa amb la persona, evidentment, que treballa amb la persona. A mi l'experiència que m'ha portat és que m'ha millorat a mi mateix. M'ha donat seguretat, m'ha donat beneficis en mi. Beneficis també amb la gent que m'envolta, a propet. La biodança treballa això, treballa la parella, el tu i el jo. I també m'ha donat beneficis en quant a la meva posició en el món, al sentit de la meva vida, a nivell professional, a nivell personal, etc.
En aquest estil de disciplines, podríem dir-ho, costa més trobar-hi nois que noies, i suposo que m'ho confirmareu, que normalment jo hem comentat, Rafel, a l'arribar, que he tingut un impacte al veure't, dic, ostres, perquè ja costa de trobar-hi nois que puguin fer un testimoni d'aquest tipus. A més, doncs, podríem veure el Rafel, si els nostres oients el veiessin, doncs, un senyor amb barba, amb aspecte, diríem, potser la persona que en principi no imaginaríem fent un taller de biodança. I a més, ets metge, ens comentaves.
Efectivament, sí.
Explica'ns això també des dels prejudicis que a vegades potser a l'àmbit de la medicina més estricta, podríem dir, o més científica, davant que a vegades pot tenir unes certes prejudicis o reserves en disciplines com aquestes. Com ho valores tu des de la teva posició també doncs, de metge?
Efectivament, la ciència en general i la medicina en particular sempre pensen que allò que no es pot demostrar, que no és palpable, doncs no és cert. I que forma part més d'altres tipus de creences que no la científica. A mi això realment m'ha sigut igual. Jo, en el moment en què he vist que hi tenia beneficis, evidentment, doncs he continuat. És cert que hi ha molts pocs homes. Això forma part de la nostra cultura. En la nostra cultura els homes no es dediquen a això. Pot fins i tot fer vergonya, no està ben vist. Fins i tot jo he d'admetre que en segons quins ambients doncs prefereixo obviar, perquè ja és difícil explicar segons què. Doncs imagineu-vos explicar alguna cosa que no sona a ningú. I quan parles de dansa sembla que un home amb barba i del meu tamany, i etcètera, etcètera, doncs sembla que, ui, què fa aquest, no? Bé, cada vegada, amb el meu treball, precisament, de millorar el meu estat particular, cada vegada, precisament, tinc menys de vergonya i menys de problema a l'hora d'explicar això, perquè penso que un ha de mantenir la seva dignitat, faci el que faci, i ha de ser respectat per tothom. Però la cultura, i ho he dit moltes vegades, i ho dic als meus companys de biodança, la cultura és la que és, un té la vida que ha tingut, i un no ha començat a fer biodança quan té 5 anyets, sinó que ja tens una vida, i això dificulta més el que tu puguis modificar, la teva manera de fer. Tant de bo que ho poguessin fer des de petits, molta gent, això.
Segur que sí, segur que sí. Escoltem també el testimoni de la Gemma. Gemma, quan vas conèixer i vas introduir en l'àmbit del món de la biodança?
Doncs bé, jo fa un parell d'anys, o més aviat 3 anys ja, m'estaven fent una sessió de Reiki. I allà jo vaig tenir com una visió, o sigui, em vaig imaginar una imatge, i aquesta imatge estava formada per una roda de gent dansant, molt feliç, amb una música molt suau. I vaig sentir que dic, ostres, això m'agrada, no? I em vaig enterar que això es deia videodanza. I dic, doncs això ho haig de provar. I fins i tot ara estic fent la formació per fer facilitadora i parlar també com la Lola.
Quins beneficis t'ha portat el practicar-ho?
Doncs és que poqueta cosa em queda per dir ja, perquè ho han dit tot els meus companys, però la veritat és que, a part de tot del que han dit, el més remarcable és que quan fas biodança vas pel carrer i mires a la gent als ulls. I la mirada és molt, molt important, perquè amb la mirada dius moltes coses. I el que a mi m'agrada més és que mirant a la gent et reconeixes a tu mateix i estàs reconeixent a l'altre. O sigui que et permets ser i és com que dones permís a l'altre per ser també, que ens costa molt de respectar els altres. I jo el que he trobat molt és que ara respecto més i em respecto més a mi mateixa. I una cosa molt, molt, molt important és que això tu ho portes a casa i ho pots viure amb la teva família i ho pots aplicar amb la teva família. Els estimes més, els reconeixes més i els respectes més.
Ens dona moltes ganes tot això que ens expliqueu de saber com funciona una sessió. Si una persona s'anima a practicar la biodança, què es trobarà quan vagi en el grup o en la sessió? Però serà d'aquí uns minuts, si arribarà minuts, perquè abans volem que el Jordi ens expliqui un conte i farem després també una pausa abans de reprendre la conversa amb vosaltres. Doncs Jordi, va de conte? Un conte que ens pot fer pensar.
Sí, va dels vincles, tot parlant dels vincles que estem, de conèixer-nos, d'assolir aquesta manera que un vol viure. El títol, Qui ets tu? Conten que una dona que estava agonitzant de sobte es va veure davant un tribunal celestial. Qui ets tu? Li preguntà una veu. Sóc la muller de l'alcalde, contestà ella. T'he preguntat qui ets tu i no amb qui estàs casada. Sóc la mare de 4 fills. T'he preguntat qui ets tu i no quants fills tens. Sóc mestra d'escola. Vaja, t'he preguntat qui ets tu i no quina professió fas. Sóc cristiana. T'he preguntat qui ets tu i no quina és la teva religió. Sóc una persona que anava cada dia a l'església i que ajudava els pobres. Sant tornem. T'he preguntat qui ets tu i no què feies.
Ens has posat una gran pregunta a l'aire.
Ja ho hem comentat abans i crec que tenen respostes, eh?
Sí? Lola, ens ajuda a respondre aquesta gran pregunta, qui sóc jo?
Biodanza és una herramienta, com tu presentaves al principi, para obtener respuestas, aunque no es la única, pero sí que quién eres tú, quién soy yo, tiene que ver con la identidad. Nosotros en Biodanza trabajamos la expresión de la identidad a través del movimiento y sobre todo la expresión de nuestra identidad a través de la relación con los demás, en esa propuesta grupal que hablaba antes, ¿no? Evidentemente, Rafa hablaba de cómo él se introdujo en este mundo y cómo le ha ayudado a cambiar determinadas cosas y cómo le ha ayudado en su vida, ¿no? Y ese conocimiento de quién soy ayuda a estar diferente en el mundo, ¿verdad? Es algo...
Alzar la mirada, sí. Atrevirse también a mirar a l'altre amb més connexió, com ens explicava també la Gemma.
Sí, pero tendemos a eso que explicaba el cuento, ¿no? A irnos por otros lugares para responder y no entrar en quién soy yo, en quién somos, porque igual no nos lo hemos planteado nunca, ¿no?
Ens costa entrar dintre
bastante,
i
sí.
Potser por a vegades a trobar buit. En tot cas, és una de les grans preguntes i la biodança, doncs, tal com ens responia la Lola, pot ser també una eina per entrar en contacte amb aquesta pròpia identitat. Continuem parlant amb la Lola, la Gemma i el Rafel de seguida. En breus instants reprenem la conversa.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal. Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Biodança. Avui, al de cap i de nou, parlant de què és i què ens pot aportar la biodança, i n'estem parlant amb la Lola Hernando, que és facilitadora de biodança, i amb la Gemma Ribas i el Rafael Rodrigo, que estan compartint amb nosaltres el seu testimoni amb aquesta disciplina. Anem a veure com és una sessió de biodança. Si el Jordi o l'Oriol o el Rafael i la Gemma, ells ja ho coneixen, nosaltres hi anéssim, ens presentéssim un dia una sessió de biodança, què ens trobaríem allà?
Bueno, lo que os encontraríais es mucha gente, como decía Gemma, que sonríe, que se mueve, que baila. Y utilizamos mucho la parte de diversión, como hablaba Jordi. Rescatamos la parte lúdica que todos tenemos y que seguramente en otros momentos no nos permitimos expresarla.
¿Té algun punt, algun pont amb la risoterapia en aquest sentit o exercicis, activitats que puguin estar també, es puguin treballar des d'aquesta línia?
No, bueno, no, lo que no hacemos es potenciar la risa. Si surge como emoción, si surge como forma de movimiento, es bienvenida, pero no hacemos reír. Simplemente lo que proponemos son una serie de ejercicios en los que, bueno, cada persona, como comentaba antes, se va moviendo en función de la música. Lo que hacemos es combinar música, movimiento y encuentro. La música nos genera una emoción, esa emoción es la que nos hace movernos. Y ese movimiento nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos. Esto está relacionado con la identidad que comentábamos antes y con los demás, el trabajo que hacemos en grupo. Entonces, en cada sesión de biodanza hay dos partes, para concretar un poco la pregunta. Una parte verbal, porque necesitamos, además de movernos, explicar lo que nos pasa. Esta parte verbal se hace al inicio de la sesión, que suele durar 2 horas. Y en esta parte lo que hacemos es explicarnos la sesión pasada, la de la semana pasada. O sea, explicamos cómo nos hemos sentido, qué es lo que nos ha costado, si me ha gustado trabajar con esta persona con la que he compartido algo. Damos espacio a la palabra, pero dejamos que pase una semana para que todas esas emociones, todo lo que nos ha movido, esa música y todo lo que ese movimiento nos ha traído, se vaya asentando. Esas emociones se van ahí poniendo en nuestro cuerpo y es la semana siguiente cuando podemos hablar de ellas, ¿no? Dejamos ese espacio temporal para que las emociones se vayan transformando en palabras. Esa parte verbal dura una media hora o algo así y después pasamos, digamos, a la parte vivencial. Importante en biodanza, también como diferencia de otras disciplinas, trabajamos la vivencia como instrumento de trabajo. ¿Qué es la vivencia? La vivencia es un instante vivido aquí y ahora. O sea, esto que estamos teniendo ahora, yo tengo una vivencia ahora de hablar por el micrófono, ¿no? Y como todos vosotros. Esa es la vivencia y esa es la herramienta principal de trabajo de biodanza. Yo estoy aquí y ahora y no hay nada más. O sea, estoy con lo que estoy sintiendo. Entonces, proponemos vivencias en forma de ejercicio. Los ejercicios son variados. Para nombrar alguno, os puedo decir que en cada sesión caminamos, en cada sesión bailamos con otra persona. Bueno, hacemos unas diferentes propuestas en función de lo que queremos conseguir. Siempre hay, digamos, un objetivo a conseguir. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, no sé, la empatía, pues esa sesión la voy a dedicar a trabajar con los movimientos esa expresión, uh-huh, ¿no?, que es la empatía. Y bueno, es un poco así, son estas dos partes, parte verbal, parte vivencial, que hacen este instrumento de trabajo que tiene una gran fuerza a nivel de producir cambios en las personas.
La part aquesta més vivencial sempre s'origina en música.
Sempre, sempre.
A més, l'inici, és l'origen, el que ha de despertar el moviment.
Claro, es escuchar la música. Rolando Toro, el creador, hablaba de que en cada sesión debemos dejar que la música nos mueva y no al revés, no movernos con la música, sino es la música la que nos mueve. Debemos escuchar con todo el cuerpo, porque es así como va a salir el movimiento, ¿no? Dejar que sea la música la que nos mueva y no al revés.
¿Quin tipus de música?
Hay todo tipo de música. Música rítmica, música melódica. Trabajamos también mucho con la armonía en función de lo que queremos conseguir. Trabajamos en cinco áreas, cinco líneas de vivencia. La vitalidad, la sexualidad, la creatividad, la afectividad y la trascendencia. Por ejemplo, para trabajar la vitalidad utilizamos músicas muy rítmicas, por ejemplo, músicas de percusión, músicas que nos hacen conectar con esa vitalidad, con ese ímpetu vital. Si queremos trabajar, por ejemplo, la trascendencia, que tiene que ver con lo que hablábamos antes de a nivel existencial, de nuestra conexión con el entorno, uh-huh, más existencial, utilizamos músicas armónicas, sobre todo músicas clásicas, que nos van a hacer tener una visión más amplia de la dimensión del ser humano, ¿no? Dónde estamos y dónde está lo demás.
¿Es busca una experiencia de catarsis colectiva?
No, es un proceso, o sea, no es algo catártico. En algún momento alguna propuesta puede ser de soltar allí, por ejemplo, si estoy enfadado, pues soltar el enfado, ¿no?, en ese momento. Pero biodanza es un trabajo que se hace a lo largo del tiempo y como proceso es, como decía Rafa, ¿no?, a veces tú te das cuenta que haces cosas diferentes y no sabes por qué, ¿no? Son cambios que ni siquiera son conscientes. María Rosa siempre dice, mi compañera en Océano que Danza, siempre dice que biodanza es como una especie de lluvia, que te va cayendo una gotita cada semana y que al final acabas mojado, acabas empapado. Es como una especie de lluvia fina que poco a poco te va calando, pero no te enteras porque en cada sesión te diviertes y te lo pasas bien interactuando con las personas.
És divertit, Gemma i Rafel?
Molt, molt divertit, perquè jugues i et mous com tu vols. Surt de tu el teu propi moviment que tu mateix no sabies que hi era. Molt divertit.
Tu eres balladora abans o ja tenies...
M'ha agradat sempre, però mai he dansat abans.
I el Rafel?
Jo anava a comentar el mateix. Jo no havia ballat pràcticament mai. Una de les pegues que pensava que hi hauria seria aquesta, i van dir, no, és que no cal saber ballar. Quan ho vaig provar, vaig veure, efectivament, el que cal és tenir predisposició al moviment, però no saber ballar, efectivament. Sobre que si és divertit. És divertit, hi ha moments que és molt divertit i altres moments que és molt transcendent. És una altra manera de diversió, també. Realment hi ha moltes vivències. En una sessió de vivència hi ha molts tipus de vivència diferent.
Els canvis, les coses aquestes que es van notant una mica en el dia a dia, en la vida quotidiana, és al cap de molt de temps? Cal realment constància perquè es produeixin aquests canvis? O és una cosa, potser que en un cert moment, anar-hi puntualment et pot fer, no sé, algun efecte? Com ho veieu, això?
Doncs jo diria que no cal ni molt temps ni poc. Ve en el moment que ha de venir. Jo, per exemple, la formació... que ja porto un any, doncs jo veig molts canvis a les altres persones i elles mateixes potser no se n'adonen. I suposo que passarà, a mi passarà igual. I jo em veig més feliç també i és molt curiós perquè veus més felices a les altres persones i això deu ser perquè tu estàs més feliç, no creus?
Més obert, més content.
Sí, sí, més expansiu.
Parlem també, els grups normalment són heterogenis. Es fan grups específics, no sé si es pot, hi ha treballs, per exemple, amb gent gran o amb infants o amb persones que tinguin algun tipus de hàndicap o de malaltia concreta. Hi ha experiències en àmbits d'aquest tipus? Mm-hmm. Persones amb exclusió, per exemple? No sé.
Sí. Trabajamos con personas normales, por decirlo de alguna forma, que no tienen ningún tipo de patología.
Aquest normal, que diem sí. normalment en aquell programa, sí. sempre entre cometes,
sí. Sí, no?
Sanes i normals entre
bueno,
cometes.
Bueno, yo diría que somos personas normóticas con neuras normales, ¿no? Entonces, que son grupos de trabajo, pues, como si tú o yo vamos a sí, hacer otro tipo de...
Sí, amb sí. el que s'apunta la persona que sí, te interesa.
Sí,
o que...
sí, luego también trabajamos con colectivos que tienen una determinada relación con algo, por ejemplo, con personas que han padecido cáncer uh-huh. o que padecen cáncer, con personas mayores, con niños, con personas con algún tipo de exclusión, como comentabas, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve colaborando con Actúa, que es una ONG con personas que sufren VIH. Todo ello para, bueno, conseguir los beneficios que hemos comentado antes, ¿no? El integrar a la persona consigo misma y con los demás.
En el cas d'aquest col·lectiu concret, com va resultar l'experiència? També potser fins i tot comparant-ho amb altres experiències que ha tingut de grups d'aquests que diem heterogenis, diguem-ho així.
Sí, bueno, pues fue una experiencia muy, para mí muy enriquecedora y para ellos creo que también. Yo la verdad es que cuando llegué allí el primer día y me senté, siempre comenzamos la sesión sentados en el suelo en rueda y me senté en la rueda, y miraba a las personas, yo personalmente pensé, yo si estas personas me las encuentro en el metro un día por la noche, salgo corriendo por su apariencia física, ¿no? Personas demacradas, personas que con una indumentaria, con muchos tatuajes, ¿no? Eran personas que, digamos, impactan al verlas, ¿no? Y yo pensaba, y ahora tengo que hacer aquí una sesión de biodanza. Pues sí, son personas que están necesitadas de este tipo de apoyo para dejar fuera esa enfermedad o ese estado sí que están en el que están, ¿no?
I parles d'un col·lectiu o d'una persones que estan en una situació que normalment tenen un bloqueig molt gran en quant a relació. Va poder trencar aquesta es va poder ostubar, si més no, aquesta distància, aquesta closca que han endurit a vegades doncs amb tot el procés o les situacions de vida que s'han trobat.
Sí, la verdad es que el que acudieran a las sesiones de biodanza facilitaba mucho su interacción con los demás sin ningún tipo de problema. Ellos llegaban allí y decían, bueno, yo tengo VIH, no pasa nada, ¿no? Esto ya ha dejado de ser una lacra social, uh-huh. es algo normal y yo me permito también el decirlo, el interactuar con otras personas sin ningún tipo de problemática. O sea, les permitió, como decía Gemma, expandirse y abrirse a... Bueno, y permitirse ser normales, pero teniendo ese tipo de patología que bueno, que en el fondo pues está ahí, pero que no excluye para poder relacionarse con los demás de una forma agradable y bueno, y placentera también, ¿no?
Estem a les portes del Dia de Reis, encara, bueno, no és demà, falten poquet, no, demà és la nit de Reis, exacte, demà és la nit de Reis. Aquí penseu que aquí li aniria molt bé que els Reis li portessin una sessió de biodança. Pregunta a tots tres.
Bueno, yo, por la situación actual socioeconómica, yo a los políticos que tienen que tomar decisiones, yo les aconsejaría que antes de tomar cualquier tipo de decisión hicieran una sesión de biodanza para que realmente escucharan lo que ellos mismos sienten como personas, ¿no? Y lo que los demás también están sintiendo. O sea, creo que iría muy bien, que nuestra visión de las cosas cambiaría mucho.
Doncs vinga, una sessió, escriurem la carta, ara, quan sí, acabem, sí, sí, sí. Una carta pels polítics, una sessió de biodança pels polítics. Gemma.
Jo el mateix, però perquè sentissin empatia del que estem passant tots nosaltres.
Molt bé.
Jo Rafael, penso a nivell genèric, crec que qualsevol persona que en principi no se senti a gust amb la seva vida, que cregui que la seva vida pot millorar, és una bona opció per provar, entre altres coses, la biodança.
Doncs per aquestes persones també ho apuntarem a la llista. Rodrigo, Rafael Rodrigo, Gemma Ribas, Lola Hernando, facilitadora en biodança, i la Gemma i el Rafael han compartit el testimoni d'aquesta experiència i d'uns quants anys, eh? El Rafael comentava 7 anys.
7 anys.
7 anys realitzant biodança.
Gairebé 3, ja.
Gairebé 3. O sigui que també és teniu ja un bon bagatge. Moltes gràcies per haver compartit la vostra experiència i el vostre saber en aquesta disciplina amb nosaltres i amb els nostres oients, i endavant, que dongui molts i molts fruits.
Gràcies.
Gràcies per l'oportunitat.
Gràcies a vosaltres.
I continuem amb una cançó que ha triat la mateixa Lola, que ens comentaves, que parla de coses que persegueix la biodança.
Sí, es una canción muy conocida, Imagine, de John Lennon, y que podría resumir un poco la filosofía de lo que proponemos en cada sesión de biodanza, ¿no?
Doncs anem a imaginar. Després agafarem la brúixola i buscarem el nord amb l'Anna Rallo.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Parlem avui de biodança, què és i què ens pot aportar la biodança. N'hem parlat amb la Lola, la Gemma i el Rafel, i ara és hora d'agafar la brúixola i recuperar el nord amb l'Anna Rallo.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Bona nit i bon any nou.
Igualment per tots, bon any nou.
Ens retrobem després del dimecres passat que et vam posar a falta.
Sí, vaig faltar. Estava amb una galipàndria d'aquelles.
Ens vas escoltar des del llit?
No.
No tenies humor ni d'això.
No podia, estava completament tapada de tot. Sí,
bé, en tot cas, estem contents que estiguis ben recuperada i que tornis avui a estar aquí amb nosaltres. Avui que parlem de biodança i que en algunes situacions, no específicament de biodança, diem una frase que ens fa perdre el nord.
Sí, mira, és avui plantejo em pot la vergonya.
Em pot la vergonya.
Sí, que no la diem poques vegades, aquesta.
La diem molt, sí. Potser no la diem, no la diem, però la pensem per dintre. Ho faria, però sí. No, em fa vergonya i sí. Ens bloquegem aquí.
Sí, mira, a veure, la idea és que hi ha gent que potser per la seva manera de ser, vivències, aprenentatges, és molt vergonyosa. Clar, no parlem d'aquella vergonya que tots tenim en un moment o altre quan hem de fer alguna cosa que potser ens talla una miqueta, quan hi ha algú que ens agrada i li hem de dir alguna cosa, o quan hem de demanar alguna cosa que potser ens incomoda una mica. Parlem d'aquella vergonya que arriba al punt de paralitzar o d'impedir de fer coses que en realitat no ens haurien de costar tant o que haurien de ser viables de fer.
Perquè en principi un punt de vergonya, diguem que és saludable i fins i tot ajuda a posar atenció a les coses,
sí,
no?
Sí, bueno, i a més també podríem dir que la vergonya és un element integrador en la societat, perquè no podem fer constantment allò que ens ve de gust. O sigui, és evident que un punt de vergonya tenim que tenir, perquè si no a l'estiu, quan fa molta calor, sortiríem despullats al carrer perquè aniríem més fresquets. I en aquest sentit, la vergonya ens ajuda una miqueta a regular-nos i a integrar-nos en la societat. Per tant, un punt de vergonya...
Aquesta seria la funció saludable de la vergonya,
sí,
podríem dir.
Sí, bueno, és com tot. Hi ha una funció saludable, aleshores tenir-la en excés o tenir-la poquet, doncs serien dos punts que no serien bons. Uh-huh. Bé, i llavors aquí parlem, doncs, d'aquesta vergonya que potser apareix en excés i ens impedeix fer coses, perquè en un sentit normal, allò que dèiem normal entre cometes i tot això, pues és bona, és un element regulador, és un element socialitzador també.
Però què passa quan resulta que no, que tenim un excés de vergonya, un excés de vergonya que ens bloqueja?
Doncs clar, quan no podem fer allò que ens ve de gust, allò que ens agradaria i que en realitat ho hauríem de poder fer, aleshores clar, et senteixes incomplet, frustrat, descontent amb la vida... Clar, i tot és per vergonya. Llavors hi ha molts exemples a la vida diària de coses que deixem de fer, no? Molta gent li costa donar el condol, per exemple, quan algú és mort per por, bueno, o què diré, o què faré, com reaccionarà aquesta persona, o anar, hi ha homes que diuen, no, jo no m'atreveixo a anar a una botiga a comprar roba interior per la meva dona, perquè em fa vergonya, no? Quan en realitat és algo que ho hauríem de poder fer. Llavors hi ha moltes coses que són petites, n'hi ha altres que són més grans, però en tot cas el que compta, pues, és aquest global, no? Si realment deixes de fer moltes coses o et passa molt sovint, doncs hi ha alguna cosa que no funcioni, per tant haurem d'estar alerta.
Doncs anem a veure, d'alguna manera, com algú, una persona concreta, ho va resoldre, això.
Mira, avui plantegem el cas de la Laia, de 6 anys, tot i que haguéssim pogut, això de la vergonya ho haguéssim pogut posar extensiu a qualsevol moment de la vida. Plantejo la Laia perquè amb els nanos potser es veu d'una manera més... és més sovint. Els pares de la Laia van acudir a consulta una miqueta preocupats per la vergonya de la seva filla. Deien sempre havia sigut vergonyosa, ja des de ben petita. Amb el cercle de confiança familiar i d'amics es relacionava sense cap problema, era una nena oberta i afectuosa, però a la que sortia d'aquest cercle o a la que hi havia una situació nova, gent nova, automàticament canviava, es tancava en si mateixa, no parlava, s'amagava. I clar, no és que ella no gaudís de noves situacions o de relacions noves, però li costava aquest primer moment. I llavors, per culpa d'aquest primer moment, ella deixava de fer moltes coses. I clar, els pares en principi no es van preocupar massa perquè van pensar que era algo propi de l'edat i la petita, van pensar que ja anirà madurant, i amb els anys aquesta situació, de fet, no va anar millorant, sinó que es va estancar. I el que en principi potser pensem que és normal amb un nen petit, doncs amb un nen de 6-7 anys ja no ho és tant, no? Potser amb un nen petit d'un, dos anys, penses, bueno, doncs amb una situació nova potser s'aferren els pares, demana coll, potser necessita un temps per observar, per mirar, per aclimatar-se, potser no parla quan li pregunten, però amb un nen de 6-7 anys això ja no hauria de ser així, hauria de ser capaç d'anar a una botiga i demanar alguna cosa, contestar quan li pregunten, si va a un parc relacionar-se amb els nens. Potser en un primer moment li farà certa vergonya, però hauria de ser capaç, no, d'establir certes relacions. Llavors, en el moment en què això no funcionava, els pares van ser com a dir, home, pues si no és capaç de fer aquestes coses...
Hem de posar-hi remei,
exacte.
S'ha d'actuar.
Li pot la vergonya, algú s'ha de fer. De fet, els pares estaven especialment amoïnats perquè ell ho passava malament, a més, amb aquesta vergonya. Ara dius, home, si ella es contenta, pues, és feliç, bueno, no ho sé si en tot cas aniria bé, però ells estaven amoïnats per això, perquè la veien que ella ho passava malament i deixava de fer moltes coses. Uh-huh. Clar, aleshores, en aquest cas, clar, el que és molt important és saber una miqueta quina és la causa, esbrinar quina és la causa d'aquesta vergonya.
Com s'origina.
Clar, hi ha d'haver-hi un origen. I en aquest cas, després de mirar-nos-ho, el problema de la Laia era que era una nena insegura. I llavors aquesta inseguretat es traduïa en una vergonya desmesurada, en el sentit bueno, pues que no era reguladora, no? Era una vergonya que se sortia de la normalitat i li impedia fer coses. Clar, en funció de l'edat que tenia i de la problemàtica de la Laia, no tenia massa sentit iniciar o fer sessions de teràpia, perquè el problema, de fet, es podia abordar molt bé des d'una manera molt lúdica i molt dinàmica.
Ja estem parlant d'una nena, també, de 6
sí,
anys.
Sí, sí, sí. I llavors vaig optar per fer sessions de psicomotricitat terapèutica. Hi ha el que és la psicomotricitat educativa, que és la que es fa a les escoles, tot i que això en podríem parlar si fan psicomotricitat educativa, però en tot cas hi ha la psicomotricitat terapèutica, no? Que doncs, hi ha unes estructures i uns fins que es volen treballar, i a partir d'aquí vam poder treballar molt bé, perquè a través del cos aprenem, sentim, percebem, creem, però també a través del cos expressem i comuniquem moltes coses, no? Que és el que dèiem avui també amb la biodanza. Uh-huh. La biodanza també treballa molt això, i amb la psicomotricitat també s'expressa molt i es comunica, perquè el cos és tan vehicle d'aprenentatge com d'expressió. I, per tant, tota aquesta psicomotricitat a la Laia li anava molt bé, perquè d'una manera, amb l'expressió corporal, el llenguatge no verbal, el ball, el joc, el contacte físic, vam poder treballar d'una manera molt relaxada moltes coses que a ella li gustaven.
És que treballar a partir justament de tot aquest moviment perquè es anessin produint canvis interns.
Sí, sí, sí.
I com va acabar això?
Doncs, bueno, va acabar pues, amb una Laia més... A veure, el tema era perdre aquesta inseguretat, no?
No amb una Laia més desvergonyida.
No, bueno, sí.
En el bon sentit, sí.
En el bon sentit, sí. Sí, això ja sempre és bo.
Què n'hauríem de treure de tot això?
Pues que mira, que tot allò que ens limiti fora de la normalitat s'hauria de treballar. I si pot ser d'una manera vivencial, en moviment, doncs molt millor. Perquè no ens podem conformar amb pensar que som o que el nen és d'una determinada manera i pensar que com que és així, bueno, pues és així, no podem fer res per canviar-ho.
I d'aquella frase inicial que dèiem, la vergonya em pot...
Hauríem de dir, amb vergonya o sense, actuo.
Amb vergonya o sense, actuo. Doncs Jordi, actuem. Què en traiem avui d'aquesta pregunta inicial que fèiem, que era què és i en què ens pot aportar la biodança?
Benvinguts al primer ball de l'any. Oblida't que t'ensenyarem un pas concret i flueix en allò que sentis aquell dia. Obre't a la teva part afectiva per expressar i conèixer-te. La sala de ball és plena de gent que vol treballar a través del cos i de la paraula, una millora en el seu benestar personal. Ritme, sentir, moviment, què s'està activant? Doncs la vida interna que tinc, el jo més essencial, reequilibrar l'equilibri intern, autorregular-nos i ser conscients dels vincles que tenim amb tot allò que ens rodeja. Sembla que el ball d'avui ja s'acaba, però el moviment del nostre camí només ha fet que continuar. Continuem mirant els ulls de la biodança per trobar-nos. Fins al proper ball.
Doncs el proper ball, el proper de cap i de nou, serà el dimecres vinent. Gràcies, Jordi, gràcies, Anna. Ens veurem dimecres vinent. Avui hem compartit el nostre programa amb el Jordi Casado, amb la Maria Ángel, amb l'Anna Rallo, amb el Jordi Carretero des de Control de So. Dimecres vinent, a les 8 del vespre, tornarem a ser aquí. Fins llavors, que tingueu una bona setmana.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Ràdio Estel.